Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Molt bon dia, us parla Pau Vázquez. Avui és dijous 26 de juny. Comencem a fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I avui comencem parlant, com no pot ser d'una altra manera, de la Festa Major de Sant Cugat, i és que comença aquest dijous amb el seguici d'inici de la Festa Grossa, prevista per a les 7 de la tarda i que donarà el tret de sortida a 4 dies de rauxa a la ciutat, en els quals la cultura popular, la música, la gastronomia i l'esport s'escamparan arreu de la ciutat. El correfoc, el concurs de rossos, la celebració del Dia de l'Orgull i la LGTBTI, el pall del Pagali Joan i els concerts de la Ludwig Van, Al·lèrgiques al Polen i Fades, entre altres, són alguns dels actes destacats d'enguany. Com sempre, el recordem que a la nostra web poden trobar la programació dividida per dies, per dijous, divendres, dissabte i diumenge, també per temàtiques, per activitats musicals, gastronòmiques, esportives i aquelles adreçades a un públic més familiar. També poden trobar totes les activitats a l'agenda de Cugat Mèdia. De fet, aquest dimecres ja s'ha fet un tastet de la Festa Major amb la presentació del Bano, del Pagali Joan, un dels elements que construeix el ball més famós de Sant Cugat, i és que per primera vegada s'ha presentat el disseny guanyador abans de donar el tret de sortida a la Festa Major. Ha sigut aquest dimecres als Jardins, on diumenge se celebrarà el Pagali Joan. El disseny guanyador d'enguany és una obra de l'alumne de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat Marina, en Vargas Vila, que ha explicat que s'ha inspirat en el ram que porta el Joan, el gegant de Sant Cugat, i que acompanya la Marieta. Un disseny que Marina Vargas ha qualificat de més juvenil, alhora que ha assegurat estar molt agraïda per l'oportunitat de veure un disseny seu en un objecte com el del Bano del Pagali Joan. Més temes de Festa Major. El recordem que per aquesta Festa Major torna el concurs fotogràfic Enxampa el Periodista, que Cugat Mèdia organitza per la Festa Major. Recordem que els periodistes de Cugat Mèdia seran a tot arreu i que els pots capturar amb la teva càmera i enviar tantes fotos com vulguis al WhatsApp, al 673-17-20-75. Podràs guanyar 300 euros per gastar a Sant Cugat Comerç, 4 entrades per Aquadiver o Waterworld o 4 entrades per PortAventura. Es pot participar, com no, del 26 al 29 de juny durant els 4 dies de la Festa Major. Les persones guanyadores es donaran a conèixer el 1 de juliol al nostre web, a www.cugat.cat. I després d'aquest resum de les activitats i de les novetats de la Festa Major que comença avui, comencem amb... resseguim amb titulars en format més breu. Més d'una vintena d'entitats i col·lectius de Sant Cugat s'ha unit sota la plataforma Cultura al Carrer per denunciar la creixent burocratització i les restriccions municipals que dificulten l'accés a fer activitats a l'espai públic. La plataforma ha impulsat un manifest que defensa l'ús dels carrers per a la cultura i la comunitat i que rebutja la transformació de les places i els carrers, diuen, en aparadors. Aquest moviment sorgeix després que en els darrers mesos les entitats hagin tingut dificultats per dur a terme la seva activitat de manera aparentment arbitrària, denuncien en aquest manifest. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha confirmat quins són els arranjaments prioritaris de cara al 2026. La coberta de la graderia del camp de futbol de l'ASEM de Can Magí, instal·lació que utilitza la penya blaugrana Sant Cugat, s'encabiria dins dels pressupostos participatius. L'altre arranjament, que es duria a terme amb el nou any, seria el canvi de gespa del camp 1 de la Guinardera. Aquesta instal·lació l'utilitzen el Club de Futbol de Pericos de Sant Cugat i el Rugby Sant Cugat, juntament amb la disputa de partits de futbol dels Jocs Esportius en edat escolar. Escamilla també ha repassat l'estat dels diferents equipaments al programa Esport en Marxa, que poden recuperar al nostre portal web. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que tenen totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dijous 26 de juny. I aquest dijous comença la festa major de Sant Cugat. Donarà el tret de sortida 4 dies de gresca a la ciutat amb el seguici de la festa major, que està previst per avui a les 7 de la tarda i que serà el tret de sortida a 4 dies de rauxa a la ciutat, en els quals la cultura popular, la música, la gastronomia i l'esport s'escamparan per la ciutat. El correfoc, el concurs de rossos, la celebració del Dia de l'Orgull LGBTI, el ball del Pagali Joan i els concerts de la Ludwig Band, al·lèrgiques al pol·len i fades, entre altres, són alguns dels actes més destacats d'enguany. També és notícia que més d'una vintena d'entitats i col·lectius de Sant Cugat s'ha unit sota la plataforma Cultura al carrer per denunciar la creixent burocratització i les restriccions municipals que dificulten l'accés a fer activitats a l'espai públic. La plataforma ha impulsat un manifest que defensa l'ús dels carrers per a la cultura i la comunitat i que rebutja la transformació de les places, diuen, i els carrers en aparadors. Aquest moviment sorgeix després que en els darrers mesos les entitats hagin tingut dificultats per dur a terme la seva activitat de manera aparentment arbitrària, segons asseguren en el manifest. Davant d'aquesta situació, la plataforma reclama procediments clars, terminis breus i tràmits àgils i que l'Ajuntament no els posi bastons a les rodes. També posen èmfasi, sobretot, en els impediments per realitzar activitats més enllà de les 11 de la nit. En aquest sentit, reclamen flexibilitzar els horaris, els límits sonors i els requisits administratius per permetre, diuen, una ciutat més oberta, creativa i acollidora. I com a activitat destacada d'aquest dijous, 26 de juny, no us podíem recomanar una altra que no sigui l'inici de la Festa Major amb el seguici a partir de les 7 de la tarda. Començarà a l'Avinguda Cerdanyola, a l'alçada del passeig Torre Blanca, i continuarà fins a la plaça d'Octavià, després pel carrer de Santiago Rossinyol, la plaça dels Quatre Cantons, el carrer de Francesc Moragues, la Rambla del Celler, i acabarà a la plaça de la Vila amb el pregó, que enguany anirà a càrrec d'Àngel Llàcer. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
La música descriu el territori. La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
Molt bon dia, us parla Pau Vázquez. Avui és dijous 26 de juny. Comencem a fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ja avui comencem parlant, com no pot ser, d'una altra manera de la Festa Major de Sant Cugat, i és que comença aquest dijous amb el seguici d'inici de la Festa Grossa, prevista per a les 7 de la tarda i que donarà el tret de sortida a 4 dies de rauxa a la ciutat, en els quals la cultura popular, la música, la gastronomia i l'esport s'escamparan arreu de la ciutat. El correfoc, el concurs de rossos, la celebració del Dia de l'Orgull LGTBTI, el pall del Pagali Joan i els concerts de la Ludwig Band, Al·lèrgiques al Polen i Fades, entre altres, són alguns dels actes destacats d'enguany. Com sempre, el recordem que a la nostra web poden trobar la programació dividida per dies, per dijous, divendres, dissabte i diumenge, també per temàtiques, per activitats musicals, gastronòmiques, esportives i aquelles adreçades a un públic més familiar. També poden trobar totes les activitats a l'agenda de Cugat Mèdia. De fet, aquest dimecres ja s'ha fet un tastet de la Festa Major amb la presentació del Bano, del Pagali Joan, un dels elements que construeix el ball més famós de Sant Cugat, i és que per primera vegada s'ha presentat el disseny guanyador abans de donar el tret de sortida a la Festa Major. Ha sigut aquest dimecres als Jardins, on diumenge se celebrarà el Pagali Joan. El disseny guanyador d'enguany és una obra de l'alumna de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, Marina Vargas Vila, que ha explicat que s'ha inspirat en el ram que porta el Joan, el gegant de Sant Cugat, i que acompanya la Marieta. Un disseny que Marina Vargas ha qualificat de més juvenil, alhora que ha assegurat estar molt agraïda per l'oportunitat de veure un disseny seu en un objecte com el del Bano del Pagali Joan. Més temes de Festa Major. El recordem que per aquesta Festa Major torna el concurs fotogràfic a Enxampa el Periodista, que Cugat Mèdia organitza per la Festa Major. Recordem que els periodistes de Cugat Mèdia seran a tot arreu i que els pots capturar amb la teva càmera i enviar tantes fotos com vulguis al WhatsApp, al 673-17-20-75. Podràs guanyar 300 euros per gastar a Sant Cugat Comerç, 4 entrades per Aquadiver o Waterwall o 4 entrades per PortAventura. Es pot participar, com no, del 26 al 29 de juny durant els 4 dies de la Festa Major. Les persones guanyadores es donaran a conèixer el 1 de juliol al nostre web, a www.cugat.cat. I després d'aquest resum de les activitats i de les novetats de la Festa Major que comença avui, comencem amb... resseguim amb titulars en format més breu. Més d'una vintena d'entitats i col·lectius de Sant Cugat s'ha unit sota la plataforma Cultura al Carrer per denunciar la creixent burocratització i les restriccions municipals que dificulten l'accés a fer activitats a l'espai públic. La plataforma ha impulsat un manifest que defensa l'ús dels carrers per a la cultura i la comunitat i que rebutja la transformació de les places i els carrers, diuen, en aparadors. Aquest moviment sorgeix després que en els darrers mesos les entitats hagin tingut dificultats per dur a terme la seva activitat de manera aparentment arbitrària, denuncien en aquest manifest. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha confirmat quins són els arranjaments prioritaris de cara al 2026. La coberta de la graderia del camp de futbol de la ZEM de Can Magí, instal·lació que utilitza la penya blaugrana Sant Cugat, s'encabiria dins dels pressupostos participatius. L'altre arranjament, que es duria a terme amb el nou any, seria el canvi de gespa del camp 1 de la Guinardera. Aquesta instal·lació l'utilitzen el Club de Futbol de Pericos de Sant Cugat i el Rugby Sant Cugat, juntament amb la disputa de partits de futbol dels Jocs Esportius en edat escolar. Escamilla també ha repassat l'estat dels diferents equipaments al programa Esport en Marxa, que poden recuperar al nostre portal web. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que tenen totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio al 91.5 de la FM.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dijous 26 de juny. I aquest dijous comença la festa major de Sant Cugat. Donarà el tret de sortida 4 dies de gresca a la ciutat amb el seguici de la festa major, que està previst per avui a les 7 de la tarda i que serà el tret de sortida a 4 dies de rauxa a la ciutat, en els quals la cultura popular, la música, la gastronomia i l'esport s'escamparan per la ciutat. El correfoc, el concurs d'arrossos, la celebració del Dia de l'Orgull LGBTI, el ball del Pagali Joan i els concerts de la Ludwig Band, al·lèrgiques al pol·len i fades, entre altres, són alguns dels actes més destacats d'enguany. També és notícia que més d'una vintena d'entitats i col·lectius de Sant Cugat s'ha unit sota la plataforma Cultura al carrer per denunciar la creixent burocratització i les restriccions municipals que dificulten l'accés a fer activitats a l'espai públic. La plataforma ha impulsat un manifest que defensa l'ús dels carrers per a la cultura i la comunitat i que rebutja la transformació de les places, diuen, i els carrers en aparadors. Aquest moviment sorgeix després que en els darrers mesos les entitats hagin tingut dificultats per dur a terme la seva activitat de manera aparentment arbitrària, segons asseguren en el manifest. Davant d'aquesta situació, la plataforma reclama procediments clars, terminis breus i tràmits àgils i que l'Ajuntament no els posi bastons a les rodes. També posen èmfasi, sobretot, en els impediments per realitzar activitats més enllà de les 11 de la nit. En aquest sentit, reclamen flexibilitzar els horaris, els límits sonors i els requisits administratius per permetre, diuen, una ciutat més oberta, creativa i acollidora. I com a activitat destacada d'aquest dijous 26 de juny, no us podíem recomanar un altre que no sigui l'inici de la festa major amb el seguici a partir de les 7 de la tarda. Començarà a l'Avinguda Cerdanyola, a l'alçada del passeig Torre Blanca, i continuarà fins a la plaça d'Octavià, després pel carrer de Santiago Rossinyol, la plaça dels Quatre Cantons, el carrer de Francesc Moragues, la Rambla del Celler, i acabarà a la plaça de la Vila amb el pregó, que enguany anirà a càrrec d'Àngel Llàcer. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
la 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. La la la, la la la, la la la. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Coming out from
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia. El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament la llei d'amnistia. La majoria progressista dels magistrats s'imposarà en la votació i determinarà que la mesura de gràcia aprovada per les Corts és plenament constitucional. Els ponents no esgotaran d'aquesta manera tota la setmana reservada per atendre recursos elevats a la llei, com els presentats pel Partit Popular i algunes comunitats autònomes. La malversació ha quedat fora de les deliberacions. Doncs d'aquesta i altres qüestions polítiques, com la bilateral pendent per tancar el finançament singular per Catalunya, en parlarem tot seguit en directe aquí al plató amb la vicepresidenta primera del Parlament i diputada d'Esquerra Republicana, Raquel Sans. I més qüestions. Donald Trump amenaça Espanya de fer-li pagar el doble d'aranzels després de la negativa de Pedro Sánchez a signar el compromís de l'OTAN per invertir el 5% del producte interior brut en defensa. Els socis de l'Aliança Atlàntica s'han doblegat finalment a les exigències del president nord-americà per equiparar la despesa dels europeus i canadencs a la dels Estats Units. L'analista de Seguretat i Defensa, Jesús Manuel Pérez Triana, ha justificat l'increment des del Notícies en Xarxa atenent els reptes del nou ordre mundial.
El orden mundial es más inestable, más violento, y Estados Unidos, además, tenemos un inquilino en la Casa Blanca que dice que no quiere seguir participando en los esfuerzos de seguridad colectiva. Se quisiera replegar, es un presidente aislacionista, y entonces Europa tiene que elevar su gasto para poder atender a sus propios asuntos y Estados Unidos, pues, dedicarse a su objetivo principal, que es el Indo-Pacífico.
L'associació Dret a Morir Dignament denuncia el retard dels tribunals a l'hora de resoldre recursos contra l'eutanàsia. Reclama una campanya d'informació a la ciutadania per donar a conèixer aquest dret i més formació per als professionals sanitaris. Baixa lleugerament el nombre d'aprovats de la selectivitat coincidint amb el primer any d'aplicació del nou model de prova. El 95% d'estudiants han superat les proves d'accés a la universitat i és 2 punts menys que l'any passat. La nota mitjana ha baixat 3 dècimes, fins al 6,4. Berta García Soronellas és una de les 3 estudiants que ha obtingut la qualificació més alta a Catalunya i ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
L'institut sí que va tenir un paper molt important, perquè em van ajudar a sentir-me còmode, doncs, i després també el professorat va ser molt, molt bo. Sempre va estar, doncs, al meu costat i ens va preparar realment molt bé.
Malestar entre els veïns del districte Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona per la presència d'un abocador il·legal amb 1 miler de pneumàtics en una zona boscosa del parc. A banda de l'impacte ambiental, alerten sobre el risc en cas d'incendi en un moment de temperatures extremadament altes. Tot seguit hi anirem en directe. En esports, el Barça tornarà a jugar al renovat Camp Nou el 10 d'agost en el trofeu Joan Gamper, que encara no té definit el rival. Fa 2 anys que l'equip no hi disputa un partit, des del maig del 2023. La instal·lació, però, encara tindrà algunes parts en procés de construcció i l'aforament reduït. I prop de 70 escriptors i escriptores catalans participaran en la propera edició de la Fira del Llibre de Guadalajara, que és una de les més importants del món i on Barcelona serà la ciutat convidada d'honor. La trobada se celebrarà del 29 de novembre al 7 de desembre.
Notícies en Xarxa, edició Matí.
Avui el Tribunal Constitucional votarà definitivament sobre la constitucionalitat de la llei d'amnistia i ho farà afirmativament després que ahir ja l'avalés. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha celebrat aquesta decisió, reivindicant el paper de la política com a eina transformadora de la societat. En la seva compareixença, després de la cimera de l'OTAN a la Haia, Sánchez ha assegurat que molts atacs que rep el seu govern estan motivats per aquesta llei d'amnistia, però que, malgrat això, val la pena haver-la aprovat. Ens ho explica Lamont Carvajal.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit dient que sempre ha defensat la constitucionalitat de la llei d'amnistia, al contrari que ha fet el Partit Popular. Ha reivindicat la seva aposta per la política i ha dit que notícies com aquesta compensen molts dels atacs rebuts pel seu govern.
Y la política, por tanto, se reivindica también con esta sentencia como un instrumento fundamental para la transformación y para la convivencia y la coexistencia pacífica de ciudadanos y de territorios. Quiero decirle a la ciudadanía española que, aun siendo conscientes de todos estos ataques que estamos recibiendo, hoy se ha demostrado que todos estos esfuerzos y pese a todos estos ataques merece la pena.
Sánchez ha dit que va heretar la pitjor crisi institucional dels darrers 45 anys, amb líders presos, altres fugits i una societat amb el 20% del PIB d'Espanya trencada i confrontada. La votació se sabrà abans del migdia, però per la lletra petita caldrà encara esperar uns dies.
Doncs per parlar d'aquesta qüestió i d'altres relacionades amb l'actualitat política, avui ens acompanya aquí al plató del Notícies en Xarxa Raquel Sans, que és vicepresidenta primera del Parlament i diputada d'Esquerra Republicana. Senyora Sans, molt bon dia, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Comencem parlant d'aquest aval que avui ja confirmarà el Tribunal Constitucional sobre la llei d'amnistia. Quin balanç en fan? Era una resposta esperada d'altra banda, però al final avui serà la confirmació definitiva.
Sí, anem tard amb aquesta llei d'amnistia perquè és evident que hi ha d'haver una separació de poders que no existeix a l'Estat espanyol. Jo crec que el Congrés de Diputats, per la majoria que es necessitava, va poder aprovar aquesta llei d'amnistia i el que hem vist és una rebel·lió, una resistència del poder judicial d'aplicar una llei aprovada amb tots els avals democràtics i, per tant, el que veurem avui amb aquesta sentència del Tribunal Constitucional al final és doncs el que havia de passar, el que és lògic, i esperem que el Tribunal Suprem doncs acabi aplicant aquesta llei d'amnistia, no només per la part política, que segurament és la més visible, la més mediàtica, sinó per totes aquelles persones que encara segueixen encausades amb el patiment que això provoca en les seves vides, perquè està pendent d'un judici, està pendent de poder entrar a presó o no, genera un patiment que moltes vegades és invisible i que en cap cas el que dona és una situació de normalitat en aquest país.
Però a la pràctica, quines implicacions pensen que tindrà per les persones afectades? És a dir, s'acabarà amb aquesta resistència a aplicar-la?
No s'acabarà mai, i en som molt conscients, els independentistes som plenament conscients que mentre seguim existint, mentre seguim volent la independència del nostre país, la resistència judicial i totes les eines de què disposa l'Estat estaran a disposició per aturar-ho. Però sí que és evident que el que calia era fer net, no? Allò, fer un reset, que diríem en termes informàtics, fer un reset i començar de nou a poder plantejar doncs, polítiques sense gent amb causes pendents, gent pendent d'entrar a presó, perquè és que no té cap sentit, o gent inhabilitada de manera injusta.
I justament ahir, quan es donava a conèixer aquest aval, també el Tribunal Suprem ratificava que no aplicarà l'amnistia pel delicte de malversació a Carles Puigdemont i a Toni Comín. Hi havia aquesta coincidència temporal, no? Fins que no es pronunciï el Tribunal Constitucional, fins que no deliberi sobre la malversació, no sortirem d'aquesta situació?
Sempre trobaran una escletxa, sempre trobaran una excusa, no? per poder doncs, aferrar-se al que ells volen, que és que aquesta llei d'amnistia no s'apliqui i, per tant, judicialitzar o seguir judicialitzant una causa que és política i que on s'ha de dirimir la causa de la independència de Catalunya és el Congrés, és en els espais polítics i no pas en els espais judicials. La justícia està prou saturada, abans sentia les notícies, no? Amb el tema, per exemple, de l'eutanàsia, és a dir, hi ha altres reptes que té la justícia i no pas judicialitzar un procés que és polític, que és democràtic i que és totalment lícit.
Quines accions podreu dur a terme des d'Esquerra per garantir aquesta aplicació de la llei?
Doncs seguir treballant com hem fet des del primer moment. Vam ser els que vam posar l'amnistia sobre la taula, els que hem utilitzat la nostra força política per negociar en un context, jo voldria recordar, perquè ara l'amnistia doncs és una llei que tothom defensa, és una llei que fins i tot sentíem les paraules del president Pedro Sánchez defensant la llei d'amnistia, però el que va aconseguir Esquerra Republicana és fer moure el president Pedro Sánchez, que la llei d'amnistia no en volia ni sentir a parlar, no? I per tant, utilitzar la força negociadora per seguir avançant en la resolució del conflicte polític que passa doncs, per acabar amb aquestes causes pendents i per seguir avançant amb drets per Catalunya.
Canviem de qüestió també, en aquesta darrera jornada d'ahir es va parlar de finançament singular, la portaveu del govern Sílvia Paneque deia que en principi s'intentarà complir amb el termini que es van marcar Esquerra i el PSC, que seria la setmana vinent, d'aquí a pocs dies, però que tampoc descartava que hi hagués un retard. En quina situació està aquesta negociació i què és el que penseu des d'Esquerra? Perquè ja heu avançat que no fareu una escenificació d'un acord si no hi ha un contingut real al darrere, no?
Està segurament menys madur del que hauria d'estar a les alçades de temps en el que estem. Com molt bé deia, doncs, s'ha fixat un termini per presentar aquest finançament singular i jo voldria destacar la claredat amb la que ha parlat Esquerra Republicana des del primer moment. Ha posat uns acords molt clars sobre la taula, l'amnistia n'era un, no? En aquest cas en la negociació a Madrid, a Catalunya, per fer doncs, president el president Illa, el finançament singular era un altre dels reptes. Som conscients de la dificultat, perquè no és fàcil, és a dir, estem parlant de canviar un model de finançament, estem parlant d'alterar l'ordre, no? D'alguna manera del que s'havia produït fins ara, i entenem que hi ha moltes resistències i que no és fàcil, perquè has de canviar moltes coses. Ara, l'acord hi és i el PSC s'hi va comprometre i per tant el PSC ha de complir, i el que no farem és fer-nos fotografies per fer veure que les coses avancen quan no estan avançant al ritme que haurien d'avançar. Per tant, el que emplacem al PSC és a treballar per complir la paraula. Ells sempre, no, fan gala de que compleixen la paraula, doncs en aquest cas diríem que han de seguir treballant si és que volen complir els terminis.
Mm-hmm. El termini s'acaba el 30 de juny. Quan parla de complir, seran estrictes amb la data o poden donar un marge?
Jo crec que hem de ser el màxim d'estrictes possibles, sent conscients del context i de la realitat, i per tant, si es veuen avenços reals, doncs evidentment Esquerra Republicana som un partit molt responsable i així ho hem demostrat. Ara hi ha d'haver avenços reals, i per tant el 30 de juny sí que és determinant des del punt de vista de que hi hagi alguna cosa sobre la taula. No ens val fum, no ens val... Per tant, alguna cosa hi ha d'haver, i sé que s'hi està treballant, però el que necessita més avenços que siguin reals.
I la consellera Paneque ha dit en determinades ocasions, des del govern, ella i altres membres, que no és tan important com es digui la cosa, si es diu finançament singular o si es diu concert o quin sigui el nom que porta, sinó que es millori en el finançament. No sé si Esquerra està en aquest mateix punt d'acceptar una millora del finançament, o si hi ha certes línies vermelles que serien, no sé si per exemple que es recapti el 100% dels tributs aquí a Catalunya, que vostès no estarien disposats a acceptar una opció diferent. En aquest sentit, que respecte al contingut i no al nom, que és el que no acceptarien.
Jo crec que hem de deixar els negociadors que negociïn, i quan has negociat saps doncs, no, que perquè un cedeixi l'altre ha de donar, i per tant no voldria entrar en els detalls de la negociació. El que és evident és que el finançament singular és un dels reptes que té Catalunya. Hem passat d'una població en 25 anys, hem passat d'una Catalunya dels 6 milions a una Catalunya dels 8 milions, que necessita de serveis, que necessita de donar resposta a les necessitats de la ciutadania, i jo voldria insistir i fer el vincle, perquè no és un caprici, no és una idea boja d'Esquerra Republicana, sinó que al final respon a una necessitat de millorar els recursos i els serveis públics que té la gent. Estem parlant d'educació, estem parlant de salut, estem parlant de drets socials, no? Quan parlem de la llei de la dependència, parlem de millores en el transport públic, i per tant el finançament singular per Catalunya no és cap altra cosa que aquesta, i nosaltres defensem sempre també el principi d'ordinalitat, és a dir, creiem que sí, que s'ha de ser solidari, no? Mentre seguim formant part de l'estat espanyol, evidentment hi ha d'haver solidaritat. El que no té cap sentit és ser els tercers en aportar i els catorzens en rebre quan el país té necessitats. És a dir, si aquí les necessitats estiguin cobertes, podries dir, doncs mira, escolta'm, sí, però és que les necessitats no estan cobertes, hi ha molta gent no, en l'àmbit de salut, llistes d'espera, recursos que no s'estan complint, una arribada doncs, d'una matrícula oberta a les escoles amb moltes necessitats que t'arriben per part del professorat. Per tant, hem de donar resposta a això, i quan parlem de finançament singular el que estem parlant és d'això. Per tant, la línia vermella és millorar els recursos i els serveis públics del nostre país.
I veuen a hores d'ara, per complir aquests acords, una estabilitat al govern de Pedro Sánchez que pugui garantir la continuïtat de tots aquests projectes? Ahir la diputada d'Esquerra, Teresa Jordà, deia al Congrés que la legislatura penjava d'un fil. No sé què ha de passar perquè es trenqui aquest fil, segons Esquerra Republicana.
Doncs estarem molt pendents de veure com actua el govern, en aquest cas de l'Estat, i en aquest cas el Partit dels Socialistes, respecte al cas de corrupció que ha saltat a la llum. Estem parlant d'un cas de corrupció que arriba molt amunt, i de moment doncs, l'únic que hem sentit és el president del govern espanyol parlant de reestructuració del seu partit, però nosaltres volem que s'arribi fins al final, que s'investiguin doncs, aquelles empreses que han estat vinculades doncs, en aquest cas de corrupció, i evidentment que s'arribi fins al final. Ens falta informació, ens falten moltes explicacions, però està clar que per un partit com Esquerra Republicana, que tenim a l'ADN la lluita contra la corrupció, no? Nosaltres sempre fem gala d'aquests prop de 100 anys d'història sense casos de corrupció, per nosaltres és una cosa, això sí que és una línia vermella, i per tant encara falten moltes explicacions, i evidentment sí, la legislatura allò està penjant d'un fil, i la responsabilitat en aquest cas és del Partit dels Socialistes.
I això ha mermat la confiança d'Esquerra en el PSOE, però també en el PSC?
Evidentment, és que són cosins germans, no? Ells a vegades diuen no som el PSOE, però el que és evident i el que veiem a Catalunya és una submissió total del PSC respecte al PSOE, i per tant, sí. Quan hi ha casos com aquests, evidentment, doncs la confiança es trenca.
I ja per acabar, una última qüestió que afecta això a quan governava Esquerra Republicana, aquest informe de la Sindicatura de Comptes que feia referència a l'ús indegut i al pagament indegut de fins a 167 milions d'euros de la Conselleria de Drets Socials. Com ho estan investigant i què és el que farà Esquerra per donar explicacions i per aclarir tot el que va passar i on es van destinar aquests diners indegudament?
Sí, jo crec que en el cas de la DGAIA s'han barrejat moltes informacions. Tenim el cas doncs, de la nena que va ser violada, per tant, sí. Això no, va per una banda. Després tenim tot el cas de tots els ajuts que es van donar o la resposta que va haver de donar el govern respecte a una arribada de menors no acompanyats, que s'havia de donar una resposta d'emergència, i per tant hi va haver una sèrie de contractacions doncs, que es van fer d'emergència, que a més eren legals, i que s'han donat totes les explicacions pertinents. I després hi ha aquestes subvencions. Jo el que sé és que els responsables polítics del govern de la Generalitat en aquell moment per part d'Esquerra Republicana han comparegut en el Parlament en més d'una ocasió per donar totes les explicacions pertinents, però evidentment des d'Esquerra Republicana serem implacables si s'han fet coses malament, perquè, insisteixo, la lluita contra la corrupció forma part del nostre ADN. Entenem que la política és una altra cosa, i també que és molt perillós barrejar coses, no barrejar casos d'enriquiment personal com el que sembla que ha passat en el cas del PSOE respecte doncs, a fer contractes que puguin no estar ben fets, però que en tot cas respon a una necessitat i a una emergència social que es va produir en un moment determinat.
Raquel Sans, vicepresidenta primera del Parlament i diputada d'Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona avui aquí al Notícies en Xarxa amb nosaltres. Molt
gràcies
bon dia
a vosaltres.
I fins a la propera.
Fins la propera. Merci.
Notícies en Xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Marxem ara cap al Parc Natural de Collserola, on aquests dies han localitzat un abocador il·legal amb gairebé un miler de pneumàtics. L'abocament s'ha fet a tocar de la carretera de les Aigües al districte de Sarrià-Sant Gervasi, en una zona boscosa al límit del parc. Hi ha preocupació perquè, al marge de l'impacte mediambiental, això suposa un risc en cas d'incendi. Fins a aquest punt de Collserola, del Parc de Collserola, hi hem enviat un equip de la xarxa amb els companys Sergi Madrueño i Helena Puigdueta. Helena, bon dia.
Hola, molt bon dia. Com deies, un acte incívic que suposa un atac directe contra el medi ambient i que, sens dubte, pot constituir un delicte ecològic greu. I sembla, doncs, que aquest abocament al que et referies es va produir just aquí, des d'aquest punt, perquè des d'aquí dalt jo veig perfectament tota aquesta colla de pneumàtics abocats. I, de fet, com deies, preocupa per l'elevat risc d'incendi en ple estiu i amb temperatures tan elevades com les que està fent aquests dies. De fet, poc abans de Sant Joan ja va haver un petit ensurt, un petit incendi aquí a la vora d'uns matolls que evidentment va ser ràpidament sufocat, però això evidentment va fer saltar l'alarma dels veïns i dels propis treballadors del Parc Natural de Collserola. En tot cas, aquest, com deies, no és un cas puntual. De fet, els veïns d'aquesta zona ja fa temps que denuncien abocaments il·legals com aquest, parlen de que fa ja un any que en tenen documentat i que en tenen documentats fins a 17. En declaracions, doncs aquí mateix al Notícies en Xarxa de la plataforma Collserola sense abocadors, el seu portaveu, Ivan Patrici Navarro, demana que s'agilitzi el pla d'erradicació als abocadors alhora que reclama una nova reunió amb l'administració, en aquest cas amb l'Ajuntament de Barcelona.
I el que s'ha de fer és que el pla d'erradicació dels abocadors sigui un pla concís i que sigui funcional i que es trenquin totes les barreres burocràtiques que hi ha, perquè al final el que fan és enredar en les solucions que pot tenir aquest problema. Llavors, el que li demanem també al director del Consorci de Collserola és que es pugui reunir amb nosaltres una altra vegada i puguem començar a treballar amb aquest pla. I sobretot, que hi hagi també doncs, una sinergia amb els veïns i les veïnes que viuen a tocar del parc, perquè moltes vegades sí que senten aquest abandonament. Vull dir, quan t'arriba abans un abocador que un agent municipal a explicar-te quina solució hi haurà, doncs és que tenim un problema.
Doncs justament, segons el Consorci del Parc Natural de Collserola, aquests dies ja s'estan fent els treballs previs per poder retirar tots aquests pneumàtics, tot i que la retirada definitiva no es podrà fer fins que s'acabi la investigació que està efectuant en aquests moments la Guàrdia Urbana. Aquí, al meu costat, tinc en Raimon Roda, ell és el director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Raimon, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Escolta'm, qui creus que ho ha fet, això? Qui hi ha al darrere d'aquest abocament il·legal?
No ho sabem, en tot cas la Guàrdia Urbana és el que està investigant ara. El que sí que sabem és que veïns han vist una furgoneta blanca i que la tenim localitzada, per tant segur que era algú que ho feia a diversos viatges, per tant entenem que no es va entrar aquí un tràiler i ho va abocar, sinó que devia ser algun particular o algú que devia treballar per buidar un magatzem o vinculat a tallers, però segurament també tots els pneumàtics no devien sortir del mateix lloc.
Raimon, preocupa pels veïns, sobretot això que dèiem del risc d'incendi, més enllà de l'impacte mediambiental, per què no es treu? Per què no es poden treure ja aquests pneumàtics tenint en compte que els abocaments potser es van detectar ja a principis de juny? Per què es triga tant?
Es van detectar entre el 6 i el 13 de juny, per tant, fa una setmana, uns 10 dies, i hi ha diverses coses que fan que no puguem retirar-los. Primer, precisament, que la Guàrdia Urbana i agents rurals ens demanen, normalment quan hi ha un abocament d'aquests, ens demanen primer que han de fer les recerques, i l'altre que no ens hi acostem durant uns dies, perquè és possible que siguin reiterats i, per tant, que puguin acabar localitzant qui està fent la infracció. És evident que en un cas com aquest, que està tan mediàtic, doncs segurament aquesta segona part no s'ha pogut fer, i l'altre perquè és una logística complicada. Heu vist que és un lloc complicat per accedir, haurem de fer un cable i treure'ls, i també perquè segurament aquí hi ha més de 1.000 pneumàtics que haurem de portar a algun lloc. Per tant, muntar la logística per tenir els punts de destí és complicat. I ho fem, en aquest cas, al Consorci de la mà de l'Ajuntament. Avui ens veiem, ens anem veient de manera reiterada per acabar de coordinar les tasques que potser es fan la setmana que ve o en 10 dies.
Raimon, encara una cosa més. Estem parlant de que aquest no és un cas puntual. El parc de Collserola, jo ara no sé dir-te, tu sí que deus saber quantes hectàrees té, però què es fa des del Consorci, des del parc, per vetllar, perquè aquestes actituds incíviques que malauradament encara es fan, tot i la consciència mediambiental, què es fa, doncs, per vetllar perquè aquests casos siguin cada vegada menys?
El parc té unes 8.000 i pico hectàrees, per tant, 9 municipis, tot també és veritat que el tema d'abocaments normalment es concentra a la vessant de Barcelona o a Besòs, segurament perquè era un lloc que eren més accessibles, etc. Doncs hi ha diverses mesures des de tancar els camins, quasi tots els camins de terra del parc estan tancats precisament per evitar que la gent s'hi pugui acostar. Tema de patrullatge, hi ha un servei de vigilància del parc, però també dels municipis.